Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El president Salvador Illa avança que el govern el preocupa la ubicació d'alguns càmpings en zones que podrien tenir risc d'inundació. El govern concretarà quina és exactament la seva situació i quina decisió s'ha de prendre amb el nou mapa cartogràfic que està elaborant. Són declaracions del president Illa al matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha algunes que efectivament ja sabem que estan en una zona, en una situació, diguem-ne, que no correspon, i per tant hem de veure des d'un punt de vista administratiu i jurídic què correspon fer. Miri, deixi'm ser més clar, perquè hi ha alguns càmpings que ens preocupen i estem treballant en això. És la primera prioritat. Ara s'ha d'ordenar allò que preocupa més, allò que preocupa menys.
En aquesta mateixa entrevista amb Ricard Ostrell, Illa ha admès que l'executiu nou podrà tenir enllestits i aprovats els... no podrà tenir enllestits i aprovats els nous pressupostos l'1 de gener, però sí que confia en l'entesa final amb els socis d'investidura Esquerra i els Comuns per tirar-los endavant. Tot i això, el president admet que els congressos d'aquests dos partits, especialment el dels republicans, a finals de novembre condicionen el calendari. El president Illa ha reiterat que complirà els acords d'investidura, també el finançament singular tancat amb Esquerra, un repte al qual diu que ja està treballant conjuntament amb el govern espanyol. Més notícies, Sara Riera.
El govern espanyol aprova aquest matí un segon paquet d'ajudes per als afectats per la Dana al País Valencià. Inclourà permisos retribuïts i per temps indefinit per als afectats dels aiguats que hagin perdut familiars o bé s'hagin quedat sense casa o cotxe. L'executiu també aprovarà les condicions per als avals públics als afectats que ja ha negociat amb la resta de partits i que ara haurà de ratificar el Congrés. El Consell de Ministres es reuneix en dilluns de forma excepcional perquè Pedro Sánchez marxa a Bakú a la cimera del clima.
Mentrestant, el transport continua sent molt complicat a les comarques del voltant de València, tot i el servei de busos llançadora que s'ha posat en marxa pels treballadors dels polígons afectats. Enviats especials al Gemassí, Albert Cots i Vicent Mifsud.
Bon dia. Les oficines d'atenció per a tràmit d'ajudes han començat a funcionar en instal·lacions municipals de les ciutats afectades, algunes en condicions precàries. La gran quantitat d'afectats i la pèrdua de documentació de les propietats de molts d'ells dificulta un procés que l'administració pretén que sigui ràpid. Al barri del Raval del Gemesí, Julián, de més de 70 anys, ha deixat els tràmits en mans d'un gestor perquè dona per fet que li tombaran la casa que es va inundar pel desbordament del Magre i en necessitarà una de nova.
Que mos donen un piset o algo. Y si no, que mos donen algo de diner para moatos, tiene una ayuda para comprarmos algo.
Vicent Mifsud, Catalunya Ràdio, Al Gemesí.
Gairebé 300 municipis catalans que estan obligats a tenir plans d'emergència per inundacions o bé no en tenen o bé no el tenen actualitzat. L'última dana ha fet ara que la Generalitat hagi marcat com a prioritat revisar aquests plans i donar un marge de 2 anys perquè estiguin tots aprovats. El municipi més gran que no en té és Badalona, amb un risc d'inundació molt alt. Fa 25 anys que no té res aprovat, segons el tercer tinent d'alcaldia, Daniel Gràcia.
Aquí no hi ha cap pla d'emergència des de l'any 99. Tenim uns plans amb les brigades municipals i amb les contractes que ens permeten reaccionar. Estem treballant des de que vam entrar en aquest mandat en tenir un pla d'inundació.
Des del 2021 i segons els informes de comprovació de tatuatges dels Mossos d'Esquadra, 2 aspirants al cos han estat expulsats del procés de selecció per portar-ne d'ofensius i de simbologia ultra. A l'exèrcit espanyol han expulsat 3 aspirants i el 2017 es va expulsar 1 aspirant a entrar a la Guàrdia Civil. Són dades que han avançat els diferents cossos policials i militars al 324.cat. Des de la pandèmia s'han disparat a les clíniques que esborren tatuatges les intervencions a policies i hostesses de companyies aèries amb més de 500 actes mèdics en el que portem d'any. Albert Grau, president en funcions de la Federació Espanyola de Tatuatge, en declaracions a aquesta emissora, explica que la majoria de professionals es neguen a fer tatuatges de simbologia ultra. Ell sí que en fa, però amb una altra intenció.
Temes de la simbologia nazi. Hi ha molts companys meus que s'ho neguen rotundament i em sembla molt bé. Jo penso tot el contrari. Jo penso que s'ha de marcar aquesta gent i que sigui visible i que es pugui veure de lluny. Jo i altres vam arribar a fer gratis. Un 50% més gros, un 50% de descompte. Però estava allà i a part tatuava un poc una miqueta més fort per pateixer tu també. I sortia marcats, que era el meu objectiu.
Gairebé la meitat dels aspirants a mosso van tatuats i un 70% són dones. esports, Montsemir.
Segona derrota del Barça a la Lliga I per 1-0 al camp de la Reial Societat. El tècnic blaugrana Hansi Flick es va queixar per un possible error del sistema automàtic del fora de joc en un gol anul·lat a Robert Lewandowski. El Barça té 6 punts més que el Madrid, que té un petit pendent. El Girona, que hi va guanyar 0-1 a Getafe, és desè amb 18 punts, a dos de les places que donen dret a jugar a la competició europea. La Lliga s'atura ara 15 dies pels partits de seleccions. El blaugrana, Lamine Yamal, li faran proves avui per determinar si es pot incorporar a la selecció espanyola. La Lliga Femenina de Futbol també ahir, Espanyol 1, Granada 0. Amb aquest triomf, l'equip blanquiblau és 11è a la classificació i s'allunya dels llocs de descens. En tenis, al Masters de Turí s'han de jugar els primers partits del grup B. Carlos Alcaraz s'enfrontarà al noruec Casper Ruud i l'alemany Zverev al rus Rublev. Ahir, victòries de Sinner i Fritz i en dobles, derrota de la parella Granollers-Ceballos.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
De color són els meus somnis, tot i que ja m'he llevat. I la son no ve a veure'm quan la lluna s'ha aixecat. Salto i salto sobre els núvols, sembla que pugui volar.
T'agrada Llobera, sona aquesta cançó? T'agrada?
Mira, vols que digui una cosa? Sí, m'agrada. És a dir que m'agrada, no? Suposo,
és el disc de la Marató. Estem estrenant el disc de la Marató avui.
Començar, per exemple, si ja ho he escoltat, perquè hi ha públic avui, però la qüestió és que et trobo aquestes...
El micròfon el pots posar més baix, si no et sentirem
aquestes
gens.
Aquestes melodies i... tan melòdiques, sí. Diguem-ho així.
Estàs criticant el disc
de bon
de
matí, no, de bon de matí m'entristeixen. Jo necessito músiques èpiques per
començar. En tinc una altra. Si t'agrada més.
Molt superficials que han vist grans de bogeria.
Aquesta sí que t'agrada, Lloberes.
Com és l'Anna Gadel amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Lloberes.
Això és molt maco, eh?
Jo l'he dirigit, aquesta orquestra.
La veritat pot ser mentida. Jo ara sóc una altra dona.
Tot canvia. T'agrada, Lloberes? Molt.
M'agrada molt. M'agrada molt.
Ara sóc una altra dona.
Per uns moments,
En tinc una altra, tres. No, aquesta és la mateixa. Has escoltat aquesta, ja.
No l'animarem
la
així,
tercera,
Lloberes.
La
així, començar una tertúlia així és per plorar.
Ara.
És la mateixa. Però que no venim aquí a parlar del Barça.
Va, doncs
Bon dia.
Què ha passat al teu gat?
Un gat?
No és el gat amb la Dana?
El delegat.
Va, ja
parlarem. El delegat.
No, va, no, no vull entrar. No,
jo simplement he fet una puntualització.
Jo he entès que li ha passat una cosa amb el gat de la Llobera.
Què ha passat amb el gat de la Llobera?
No, no.
Un delegat.
Un delegat.
Jo havia entès que era un gat de la Llobera.
Anem al Barça. Que havia estat el seu delegat, veritat? Anem al Barça.
Què ha passat?
T'ha desaparegut.
Sí, no crec que la cosa sigui de broma.
Jo pensava que era un gat, jo pensava que estaves parlant
del
gat.
Clar, perquè tu has escoltat el final de la paraula, no? Però bé, en raonem del Barça, no? Que és el que venim aquí, o què?
No cal. No, en raonem del que vulgui el director. De la Lloberes, del temps que va estar a València, doncs està entre les persones que no han trobat.
No, ara ja l'hem trobat, ara ja l'hem trobat.
I està sa i estalvi, o...?
Sí, està sa, però vull dir que... que ha passat moltes penúries i a més amb febres i d'això, sí, al cap d'una setmana.
Ja es pot parlar amb ell, ja.
Sí, sí.
Que bé.
I t'ha explicat el que ha viscut.
Sí, ja està. Bé,
doncs va, anem a parlar de futbol, vinga.
Això, perquè entra la música.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tertúlia esportiva.
Que toca en Lewandowski, apareix un defensa, la torna a rebre Lewandowski, xuta, gol! Gol, 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 gol! Gol anul·lat, gol anul·lat.
Doncs no ho semblava fora de joc en cap cas, eh?
Gol anul·lat per fora de joc.
Hi ha algunes seqüències que demostren que la màquina s'ha equivocat a l'hora de detectar el peu de Lewandowski. El que sembla que assenyala com a més avançat és el peu del defensa. I segons aquestes seqüències hi hauria un error de la màquina que s'han passat del Cerro Grande tan tranquil·lament.
Doncs és curiós.
Doncs vam parlar del partit d'ahir, Lloberes, que ahir, de fet, vam estar xatejant una mica quan va haver el gol anul·lat.
Sí,
i vam dir, hòstia, que bé que juga el Barça, ens agrada. Re, va durar 5 minuts.
No, no és veritat, no és veritat, perquè jo, si una de les coses que em vaig quedar molt del partit, sí, ara parlo com a resum, perquè és veritat, jo vaig pensar, els primers 25 minuts, posa-li, o 20, o d'això, nosaltres anàvem enraonant, i a mi m'agrada molt com juga a l'equip, i tal, i qual, i d'això, i tal. Bueno, estàvem disfrutant. També és veritat que era el moment que Lewandowski va fer aquest gol, que ja suposo que en parlarem, d'aquest dichós gol. Jo crec que va ser una de les claus del partit. És a dir, el fet aquest del gol de Lewandowski, no, que no, diguem, que no fos legal pels àrbitres, o perquè siguin, va ser una de les claus. I això, dic aquest gol, dic, per exemple, que bé, que el Barça va arribar a un punt, fins i tot la primera vegada que els veig esgotats a la recta final del partit, el ritme que van posar... Parlo de ritme, però parlo d'empentes, de body checks, que nosaltres en diríem de... Fins i tot, un joc, clar, el criteri arbitral, llavors no afavorien el joc del Barça de cap de les maneres. Per tant, va haver-hi uns quants punts que d'això. A mi el fet aquest de que si Fermín juga en la posició perquè va haver de substituir o no juga, per exemple, doncs de Lamin, l'altra clau per mi va ser no haver-hi Lamin. Un jugador autònom com és en l'1 contra 1, que fa que tota la defensa estigui pendent i llavors doncs, et pugui subministrar a altres, es va notar molt. Però a mi això de les posicions ja és antiquat. I ho dic i ho he repetit bastantes vegades. Són les funcions dels jugadors.
Ramon.
Home, doncs no sé si són les funcions o les posicions, però és evident que el Barça, la mecànica de joc que té, depèn molt dels centrecampistes que juguin. És veritat que Lamin té una incidència no només amb el joc col·lectiu del propi equip, sinó del rival. És a dir, és doble, clar, perquè la Real Societat es destensa, ho van reconèixer els jugadors, quan diuen, no juga Lamin. Això és aire. Home. I al mateix temps, tu saps que això et pot afectar. Un cop no tens Lamin, has de veure com genera superioritat o com desequilibres, si i en aquest moment Fermín és un jugador molt més agressiu, si volem tu, però no és un desequilibrant, no és un futbolista. El problema és que no tens un tercer davanter o un quart davanter que pugui competir amb els tres que hi ha ara, que és el primer, és un problema estructural, però no és el mateix que al costat, perquè ens entenguem, de Casador i jugui De Jong que hi jugui Pedri. Perquè si juga De Jong vol dir que Pedri juga més avançat. Si juga Pedri vol dir... A la base vol dir que juga Olmo davant.
Per tant, sí que són importants les posicions.
Són mecàniques de joc, que pots dir-li de marcacions o li pots dir posicions.
No,
si el Barça,
però hi ha
no...
jugadors que poden servir-te i fer les funcions amb determinades diferents posicions. Per això deia que la clau era no tenir Lamin. Perdó, Lamin vol dir que l'1 contra 1 que hi té, perquè és una qüestió tècnica individual, no és de tàctica aquí, l'arrossegament que pot fer de tot la defensa, a partir d'aquí...
El desequilibri, no el que intimida,
no té,
també...
Clar, no
tu agafa el partit del Bayern.
Sí.
El partit del Bayern també era molt exigent en un moment de l'1-1, i el que el treu és Lamine Yamal quan baixa a rebre la pilota i provoca, doncs, sortir...
Clar,
al mateix temps s'ha de tenir en compte que els rivals comencen a estudiar com poder superar la línia del fora de joc. Un cop tu has institucionalitat una manera de jugar, la gent diuen, bueno, com ho podem fer? I ells van fer el mateix que va fer l'Osasuna amb el Brian Saragossa, aquell extrem que és el que va fer, i el mateix que va intentar el Bayern amb l'Olise. És a dir, posar un extrem que en lloc de fer atacs frontals giri i que a l'hora de girar passis en profunditat. Aleshores, tu has de tenir molt en compte quina és la mecànica de joc al mig del camp, perquè si no fas la pressió ben feta, tens un problema.
I jo diria que la Real Societat va fer un gran partit. Això és important dir-ho, perquè no, jo diria que és el... Sí que és veritat que nosaltres no vam jugar com hem vingut jugant els últims partits. No ens van deixar jugar, però vist els rivals que hem tingut fins ara, jo diria que és el que millor ens ha contrarrestat la nostra manera de jugar. Suposo que amb l'avantatge d'haver vist què havia passat amb el Madrid i què havia passat amb el Bayern, això per una banda, i pel que parlàvem ara de les posicions i els jugadors, jo el que m'aniria oblidant amb aquest home, el Flick, és d'una cosa que a mi m'encanta, que és la de tenir un 11 titular d'aquests que tu et saps de memòria i saber que jugaran aquests perquè són els bons i només deixaran de jugar si han de rotar específicament o estan lesionats. Jo crec que la diferència, com deia el Ramon, entre que jugui Frenkie de Jong amb la seva manera de jugar, que alenteix el joc, que condueix molt la pilota, que és que desentona amb el que fan Casador, amb el que fa Pedri i amb el que pot fer Olmo quan entra. Per mi, Dani Olmo és un titular indiscutible al Barça, tot l'indiscutible que pugui ser en una dinàmica d'aquestes de rotacions, i el que queda bastant retratat per mi ahir és Frenkie de Jong, per mi, eh?
Però que es va lesionar...
No,
fins que no es va lesionar, també... la sortida que feien era excel·lent.
Sí,
és a dir,
conduccions, i en fase defensiva no fa els sprints que et proporcionen
fins i tot Pedri, Casado o Fermín.
Si em permets només un apunt abans de la Laia, que és que jo crec que el Frenkie de Jong el problema que té és que juga amb por.
Bueno,
o a lesionar-se poc, el xiulin...
Sí, doncs és el jugador més ben pagat d'Europa, pràcticament. Vull dir...
Penso, és una interpretació per el que he anat veient.
Masses condicions externs.
Sí, vull dir, té una pressió a sobre que no sap gestionar.
Bueno, també és dependre, perquè el que diu el Joel, si cobres això has de saber jugar amb la pressió, amb
però,
la no pressió,
però tu agafa, i acabo amb això, agafa l'equip famós del Ten Hag, a l'Ajax, que es va donar com l'equip que marcaria època, Sijek, Blind...
Però aquell equip jugava pel De Jong.
Jugaven amb el xot de doble pivot, però un per un, tots quatre, el Ten Hag l'acaben de fer fora del United.
Sí.
El Van de Beek està jugant al Girona i ja veurem com li va. El De Ligt no sap on va. Sí, el De Jong igual. Vull dir que de vegades amb un ecosistema tenen un èxit, però per separat no el tenen. Això va passar a la Quinta Lopelat. La Quinta Lopelat tenia un ecosistema que al Barça...
A Menorca hi ha un jargandaix d'una illeta petita que el treus i el poses a la illa i mor al cap de dos dies.
Excel·lent dada.
Bueno, estem parlant d'ecosistema, perdona.
Hi ha jargandaixos que només se van viure... El problema de De Jong és aquí.
Amb uns ecosistemes concrets.
De Jong fa temps que, i no és ara amb Flix, sinó abans amb Xavi, que té una manera de ser i de... com diríem, de ser ell... les seves dolències, els seus problemes físics, de pair-los i de gestionar-los, que fa doncs, que sí, que sigui un jugador que no està gaire segur amb el seu físic, i Flick això ja ho ha vist, Flick, que es veu capaç de treure el màxim rendiment a tots els jugadors, jo crec que amb De Jong doncs, ha tingut algun episodi on ha vist que, ostres, a mi em diuen que estàs bé i tu segueixes no tenint les bones sensacions, aquí què passa? Vull dir, el tema de Jong, no sé si acabarem de veure aquest rendiment que pot treure tots els jugadors o que fins ara tret Flick amb tots els jugadors, i el que va passar ahir amb el Barça és que va fer un mal partit, va jugar malament, o sigui, l'equip de Flick, jo crec que estem acostumats, o ells mateixos jugadors ho expliquen, necessiten estar concentrats al 100% als 90 minuts perquè a la mínima saben que llavors aquesta manera de jugar que té Flick és molt exigent, i si aquesta concentració marxa, doncs és on venen els problemes, i ahir es va trobar un rival que va saber com jugar-lo i va saber
i això ens passarà
com fer-li
més,
mal i llavors aquí i no jo crec res. Això, sumat a que no jugava Lamine, o sigui, al final l'equip Lamine dependència no sé si en té, però una mica sí.
Són qualitats que té que ajuden a que sigui millor un equip. Però el que jo dic és que fins que es va lesionar o va rebre un o més dos cops De Jong, jo crec que el Barça estava jugant un bon partit. I ho dic així de clar. De totes maneres, la manera de jugar de la Real Societat, que és destrucció, que és molt més fàcil que construcció...
No és dels equips que pressiona, és un equip que juga a futbol. No fotis el Cubo partidàs.
Sí. I era de la Masia, tinc entès, no?
Bueno, havia jugat aquí, al Madrid, ha jugat... És la víctima d'aquella època de la FIFA que van sancionar el Barça i se'n va haver de tornar cap a Japó.
No, però que jo no desmereixo el futbol de la Real Societat, és a dir, a mi no m'agrada aquesta manera de jugar, és a dir, jo disfruto amb la que està, diguem, imposant Flick en aquests moments.
Sí. I a més a més, perquè és pitjor el Getafe que la Real Societat. La Real Societat intenta jugar d'alguna manera com el Barça, és més agressiu, el que sigui, però no són models tan oposats, perdona que t'ho digui, jo crec que s'assembla molt més del que creiem.
Jo el que dic és que tota la intensitat defensiva o la manera de jugar del rival sempre va en funció del criteri arbitral. I ahir, per exemple, cada situació, diguem, però si no anaven empantats cada vegada, per no dir empitxats, s'anaven a la quinta hòstia, i per tant, a partir d'aquí el Barça anava amb dèficit i anava amb desavantatge.
Aquí estem amb un tema molt interessant que són, i el que va portar el cas Negreira, les designacions arbitrals, que no és conya. O sigui, jo ara no em ficaré, tornaré a recórrer el cas Negreira, ni què va fer el Barça, ni tot el que va passar. Però... com tot, la tecnologia per si mateixa és benigna, t'ajuda. El problema és l'ús que en fas. Aleshores, l'ús que en fas no és el mateix que sigui el del Ferro i el quadre Fernández que no sé quin altre, el que vulguis. Perquè quan tu comences a fragmentar les imatges, la pots fragmentar al punt que tu t'interessa i que et vagi més bé. Vull dir, el que ens passa, com sempre, tant a la tot el que està passant ara, ens creiem tot el que passa a la televisió. I a la televisió, doncs, bueno, de vegades, un realitzador, una imatge, davant...
Parlant del semiautomàtic, en teoria, és semiautomàtic...
Però vull dir, és automàtic, és semi,
perquè és automàtic amb la revisió d'un humà.
Perdona, però
aquí
això
el que va fallar és la revisió d'un humà.
Vull dir que ara t'ho deixo fer, però t'explicava que... qui és el que designa determinats àrbitres per determinats partits. El comitè. És molt important. I el comitè, doncs, és sensible moltes vegades, depèn de la situació de la Lliga, depèn de molts contextos.
Però jo
és evident que aquest àrbitre és el mateix que va perdre el Barça a Pamplona, és una casualitat o no, però els dos únics partits ha tingut el mateix àrbitre. És un àrbitre que normalment permet un joc més agressiu, sí, més
ara,
intensiu.
Ara, és que jo, del criteri, i les faltes, a mi m'és igual la persona.
Llavors, no, però és una manera d'arbitrar, sí, i quan tu dius posarem aquest àrbitre...
Sí, jo estic d'acord amb la Lloberes, Ramon,
però
que
el criteri que tu t'has d'adaptar,
tu t'hi has d'adaptar
a la manera, ara, de jugar del, sí, sí, del rival. Llavors, en el rival li afavoreix perquè té aquesta manera, diguem, especialment defensiva, de destrucció, diguem-ho així, i que realment el Barça, jo crec que aquí va estar molt superat. I jo llavors només dic això, jo no m'hi fico si era aquest i s'ha perdut amb ell, i a mi m'és
no,
igual tot
això.
No,
però és molt important que m'hi fico. És molt important que
sí, que sí, però tu també és important que, si vols ser un equip guanyador, adaptar-te, diguem, a les necessitats del Lliga.
És a dir, però si el Barça hagués xutat 8 vegades i hagués fet 3 gols, ja no estaríem parlant que pot condicionar, que condiciona,
va condicionar
els 10 minuts ja veus cap on va.
El gol anul·lat, fixa't que cada vegada... Bueno, jo analitzo el que era el partit. Si tu, a l'hora de la veritat, fixa't que cada vegada que estaven jugant molt bé amb Flick, era perquè l'efectivitat ha sigut enorme. Mm. Llavors, aquesta vegada,
no
el primer del d'allò, llavors ja vas...
És la primera vegada des de 2014 que el Barça no xuta entre els tres pals si exceptuem el gol anul·lat. És un detall, també. Vull dir, quan les xifres les utilitzem com ens convé o no. Però és... Un xut entre els tres pals, en la línia el que diu la Laia, és a dir, una qüestió és el que ha passat amb l'àrbitre i els condicionants de l'àrbitre, i l'altra, que és que la Real Societat va jugar molt millor que el Barça va fer un dels partits
ja
més pitjors que ha fet. I això
i no
ajuda a contextualitzar fins on pot arribar el Barça. Que és dir, és un equip jove que té una projecció i no se li poden fer determinades exigències. Ningú li va dir ahir que, ostres, ja la ballem. No, perquè la gent és conscient, crec que és un partit per prendre consciència de que el Barça també pot ser pot perdre i que això es farà llarg i ja veurem on arribem i on va.
I un partit que l'entrenador s'ha vist obligat a fer alguns canvis i que també es pot aprendre i també, és que insisteixo, aprendre? Perquè no passa res, es pot aprendre...
Es va equivocar?
No, però pots veure, per exemple, que pel teu sistema el jugador que juga per davant del doble pivot, que acostuma a ser Pedri Casado, és molt millor que sigui Olmo que sigui Frenkie de Jong.
Això
és una cosa que es veu...
Olmo segurament no. És que no estem en el vestidor, segurament és que no Olmo, està per jugar els 90 minuts. És
no
dir,
sé si està per jugar els 90 minuts.
Venia Olmo venia d'un malestar de gastroenteritis que havia passat dissabte.
Vull dir,
just, bé, és el que van explicar.
Aquest noi és boníssim i si està bé ha de jugar.
No t'estic dient que no sigui boníssim, t'estic dient que el dissabte va estar malalt i que per això no va poder jugar de titular en 90 minuts.
D'acord.
I ja està.
De l'Olmo. Bueno, per això...
No, de l'Olmo és el de la onda.
Dani Olmo,
és a dir, si ja se li va veure com va arribar a la recta final, fins i tot. És a dir, jo no sabia que havia tingut cagarrines, veus? I a l'hora de la veritat, entenc. Sí. És a dir, aviam, tu no és perquè no triïs bé els jugadors. Segurament ell tria perquè sap quines són les circumstàncies de cada un.
Fermín va ser titular contra el Bayern de Múnich, va ser titular contra el Real Madrid... Mm. Justament substituït per De Jong a la mitja part quan el partit era 0-0, el Bernabéu, a favor teu, però Fermín, de centrecampista, no és el mateix que d'extrem dret. Això és la història. La posició de Fermín no t'obrirà el camp ni et dividirà, farà altres funcions. Aleshores, això demostra que tu tens una plantilla molt limitada, perquè el Ferran Torres està lesionat, perquè l'Ansu Fati no hi juga ni no
hi
juga, i perquè el Pau Víctor no el faràs de titular. Per tant, has de cobrir amb un centrecampista que faci funcions d'un davanter. I aleshores aquí vas lligat.
El que passa que ara diem que la plantilla és limitada i fa dos dies dèiem que ens sobraven migcampistes.
És que ens sobraven migcampistes.
Però davanters...
Davanters no.
Bons, jo
ara,
crec que no sobra mai
ningú. És una temporada de 70, 50 partits, no sé quants partits tant és. Una temporada llarga has de poder jugar algun partit sense Lamin.
Sí, veurem què fa.
Ha de poder jugar sense Lamin com hauria de poder jugar sense Cubarsí. Jo era de les
però
que
tens molts
deia
extrems?
No hauria d'haver jugat i vaig veure el partit ahir i vaig pensar, doncs sort que va jugar Cubarsí encara, vull dir...
Però tens molts extrems? Aquesta seria la meva pregunta. No. És a dir...
Doncs no, al nivell dels tres titulars. O sigui,
doncs
els dos
ja
titulars,
està,
no.
Doncs no passa res. Si un dia un jugador ha de jugar de base o d'escorta, no passa res. Clar que no seràs la perfecció, diguem, en aquell d'això. Jo, a mi m'agrada com s'adapten i fins i tot com intercanvien posicions, com, per exemple, Rafinha se'n va a la dreta i llavors, potser, Fermín també se'n va cap allà, cap al mig.
Sí, sí.
M'és igual.
Sí. Però Rafinha ahir tampoc el vam veure.
Perquè hi hagi un ordre i, per mi, un sentit conceptual del joc. És a dir, que hi havia moments que jo havia vist altres temporades que xocava. Sí.
No et va recordar el Barça de Flick ahir com jugava l'equip? La línia avançada, no, una línia que no fallava, que provocava el fora de joc.
Per què? Perquè el rival et posava molts més inconvenients, clar.
Doncs a partir d'ara, a veure què passarà.
Joel. Jo em sumo a aquesta crida a la calma que està protagonitzant les Lloberes i l'afegiria fins i tot al tema de l'error arbitral. I m'explicaré. Això potser no és ben rebut per algú, però jo ho diré. Jo no faria massa soroll amb el tema d'aquest error que hi ha hagut amb l'arbitratge
semiautosí.
No, i perquè fa una setmana que s'està fent una campanya, m'ha dit claríssima, en contra del fora de joc semiautomàtic.
Sempre
si nosaltres ara contribuïm a aquesta campanya queixant-nos del semiautomàtic, aquesta gent són capaços d'agafar el semiautomàtic i carregar-se.
És una equivocació, ha tingut una conseqüència directa al resultat.
Sí, sí.
Aquí sí que hauria de dir alguna cosa al comitè d'àrbitres, o no?
Tampoc.
Ja ho ha dit, que el problema...
Però s'ho revisaran? No.
No. Ells expliquen que el frame que es veu per les xarxes i que s'ha triat com aquest, on es veu que és impossible que sigui aquella punta...
La imatge
la de
seria, no?
Que té la cama enrere
la imatge.
I surt una punta.
Clar,
impossible.
Clar, hauria de tenir un 50 de peu. Diuen que aquell no és la imatge que en realitat va fer servir la sala de bar, el bo.
Ah, no és el frame.
No és aquella la imatge, perquè no és just la imatge. Bé, l'ordinador atura la imatge en el punt en què ell creu que es marca el fora de joc. I no és aquesta imatge que circula, segons el comitè tècnic d'àrbitres, a la xarxa, sinó que és una altra, que són la imatge que ells van veure i sobre la qual van...
Bé,
però
hi ha gent que deia que s'ha de repetir el partit, eh?
El discurs del Barça, de veritat, ho penso, ha de ser... Estem contentíssims amb el fora de joc semiautomàtic, estem contentíssims amb el VAR, amb el comitè, amb tot. Perquè ara mateix necessitem aquesta maquineta per guanyar partits. La necessitem.
Hombre, i tant.
Bueno, doncs no contribuïm a la mala premsa de la maquineta, per l'amor de Déu.
Però aviam-ho dies.
Jo ja ho he dit.
Aviam-ho dies. Fixa't en un detall que jo crec que l'entrenador, que va ser un gentleman, a la mitja part, van raonar amb l'àrbitre, que fins i tot em va semblar per un instant...
Que li va dir què vols que faci, jo, no?
No, li va dir, bueno, m'he equivocat.
És que no és culpa de l'àrbitre.
No, però vull dir que està molt bé la intervenció d'ell, primera perquè et dic, a mi a l'inici de la segona part el criteri va canviar una estona, després ja no, perquè el Barça va canviar bastanta estona. I trobo que la manera, diguem, de dirigir-se, jo recordo altres moments que algun perdia els papers i eren histèrics davant de no sé on.
Ja estava recadet,
no, Xavi. No, però és una manera de conduir, perquè tu has de fer-ho amb seducció, i a mi m'ho va semblar.
No, però la personalitat... Jo el vaig veure, curiosament, a l'àrbitre aquest, al partit del Vic Atleti de Madrid, que també va pitar un penal que, bueno, és molt discutible. Vull dir que és un àrbitre que tu, quan el veus, ja d'alguna manera... Tothom es pot equivocar.
Que sí.
Si et corregeixen, no estàs pendent d'això. Però hi ha àrbitres que tenen una determinada personalitat que altres no tenen. Per això tornava al fet de que és molt important, sobretot, quan tu designes quin àrbitre pita un partit o un altre. En aquest sentit, el Barça va començar, i aquí crec que és el mèrit de Flick, amb tres arbitratges que, si el repasseu els partits, déu-n'hi-do, el van pessigar bastant, eh? El que passa que en aquest moment, a València, contra el Rayo, contra els partits que van passar, el Rayo és on debuta justament Olmo, i el Barça passa de guanyar els partits per la mínima a guanyar-los per golejada. Però els tres primers partits i tota la història van... Un altre detall és que el Barça no ha empatat cap dels partits. Només en va empatar els dos primers a la pretemporada, que va jugar contra el City i contra el Milan, que va guanyar per penals. Amb el Milan va perdre, amb el City va guanyar. Bueno, vull dir que amb tot plegat, el que sí és molt important, si anem cap a una professionalització, és que sigui professional en tots els àmbits. I que aleshores els àrbitres que han de xiular han de ser àrbitres molt bons i han d'estar molt preparats. No poden ser simplement gent que ja tingui una tendència, que saps el que et pot passar o no et pot passar, perquè llavors fomentes la sospita.
Ei, Iñaki Peña va fer uns paradons, eh?
Iñaki Peña sota pals és un gran porter.
És el que hauria de ser un porter.
A fer moltes coses. Jo el que dic és que Iñaki Peña sota pals és un gran porter. És un tio molt reflex, és una cosa molt...
És un gran porter. Abans
sota pals,
ens el volíem canviar, ens el volíem treure. Jo cada dia us escolto un color diferent.
Té raó aquí.
Jo, esclar, i tant, mare meva.
No, nosaltres no, el Barça...
Micròfon, i els ara anem escoltant,
no,
i ja està.
No, cal que ens enfadem, però jo...
No m'enfado, és a dir, el teu criteri... És a dir, hi ha un problema de percepció, què és?
Aviam-ho.
Que el teu, que com que tu ets tècnica, discutir els teus pormenors. I, en canvi, els periodistes, com que el canviem cada dia, sí.
I els que no són periodistes, imagina't.
Ara aquesta última part sí que me la quedo.
Sí, ja està.
Aquesta última part me la quedo. Iñaki Peña... Sí. Fixa-t'hi, si no, anem a la hemeroteca, si voleu, us trec talls i coses i d'això. Semblava com si ens haguéssim de morir, i per tant jo vull celebrar que Iñaki Peña va fer uns perdons.
Però ja, Lloberes, el mateix dia que va passar Lloberes. Això, vam dir en aquesta tertúlia, no sé si ho vas escoltar, sempre. Que estava bé que apostés pel Peña perquè si no era matar dos porters.
Sí.
Bueno, ho dic per perquè també, posats a assenyalar, no, jo intento defensar-me.
No, però si no és un atac contra...
No, estàs dient, vam dir que no sé què jo vaig dir. No, aquí, aquesta tertúlia es va dir que si jugava Seny i la fallava, perdies dos partits. Per tant, estava bé l'aposta per Peña. Posem les coses al seu lloc.
Sí, però...
Els primers que van dubtar de Peña van ser el Barça quan a la mitja hora que Ter Stegen es lesionés estaven buscant porter. Sí. Perquè ells mateixos deien que no podien aguantar tota la temporada amb Iñaki Peña.
No, però sí.
Si es lesionava, només tenies
estralada
o
cotxe.
Però que tu busquis un porter no vol dir que no t'enfis del que tens, sinó que en necessitaràs més.
I ells et diran que el que buscaven era un segon porter, i és veritat, perquè el que no pots anar és amb un porter de quina edat té el Iñaki Peña?
28 anys té l'Astràlega.
I l'Astràlega en té 8.
Sí.
Bé, ells, jo ho deia com una alegria.
Així, i jo m'ho podria arribar a creure. En tot cas, insisteixo, Iñaki Peña, el seu problema mai ha estat el joc sota pals dels paradons, que diu la Lloberes. Aquest no ha estat mai el problema d'Iñaki Peña. Iñaki Peña té altres problemes com a porter.
Val la pena ressaltar-ho, és a dir, perquè hi ha vegades que jo també havia vist...
d'un porter, després
que s'hi apren a jugar, diguem, amb els peus i aquestes coses que sempre desitgeu i tot, però vamos, s'ho passa en grande, quan se'n va cap a mig camp. Abans de mig camp i d'allò, jo em diverteixo moltíssim. Vamos.
Jo pateixo bastant.
Ah, doncs però, jo, bueno, a mi m'encanta. Sí. Puc preguntar una cosa? O ja,
hem d'anar acabat, però digues.
Valen. Doncs llavors jo ja que tinc l'honor d'estar amb els periodistes i aquestes coses, per què el Madrid debuta amb el... És que jo em sento que no estic prou informada. No ho dic en cap sentit. El Madrid debuta, per exemple, un dels investigats per difondre un vídeo sexual de dos menors.
Ah, aquesta és bona.
Per què en el Girona, per exemple, n'hi ha un altre que també té problemàtiques amb aquest aspecte? Sí. Per què el senyor Benages ja no n'hem tornat a enraonar més? Sí. És a dir, ja sé que hi ha que prescrit, ho vaig llegir potser en algun raconet, però ho dic perquè la gent del carrer, com jo, que jo sóc gent del carrer, no sóc tècnica, es veu que amb 19 denúncies ha prescrit i aquestes coses, valen no d'allò. I que l'Alves, per exemple, m'he enterat avui perquè sé que algú li ha preguntat a l'advocada que estem esperant la sentència del recurs.
T'has deixat l'Mbappé, que està jugant de titular acusat d'agressió sexual a Suècia.
A la següent ratlla.
Ah, mira,
és a dir, la suposada violació a Suècia de Kylian Mbappé. Ho pregunto perquè a mi són temes que m'interessen i que crec que el periodisme m'hauria d'informar com a carters que són de les notícies.
I el club perquè no es prenen precaucions en aquest sentit, no?
Per exemple, clar.
Bueno, hi ha hagut casos, en el cas de la denúncia per la exposició d'un vídeo de contingut sexual, sí que s'han anat sortint, és un tema que ha anat sortint en diferents mitjans, no amb tots, però amb alguns ha sortit. Sí que és veritat que el tema de l'Alves...
Però juguen. És a dir, els clubs no prenen cap mesura.
Per exemple, Mbappé, cada dia, de la roda de premsa, algú hauria de preguntar a la roda de premsa del Madrid...
Bueno, el que no està clar de Mbappé, el que jo crec que falta de l'Mbappé...
Què farà el club?
Però tenir la denúncia, que jo crec que aquí està el clau. Sí, és a dir, un cop tu tens la denúncia, si surt el nom d'Mbappé, aleshores és una cosa...
Però la denúncia ja hi és, no?
Sí, però no se sap si el nom d'Mbappé.
Ah,
sí. O jo no tinc constància. Jo crec que aquí hi ha un procés de dir, aturem, anem a veure qui hi ha, i a partir de segons qui surti actuarem d'una manera o altra. Per això també podria haver ralentitzat...
Sí, però en el cas del
que anant
del Girona i del...
I en el cas del Benages, diem que en el seu vincle en el Barça jo no tinc constància que hi hagi cap denúncia que faci referència a la Masia ni al seu treball al Barça. Sí, a l'escola on va treballar.
Sí, això és que és veritat que el Barça s'hi ha posat molt de perfil amb aquest tema, Ramon.
Jo no dic que sigui...
Amb el tema Benages s'hi ha posat molt de perfil.
Saber si hi ha un protocol...
Clar, a Madrid, per exemple, són investigats aquesta gent, és a dir, llavors el club, ja sé que no és el Madrid en aquest cas, el club no pren
aquí
cap decisió
raó,
en aquestes coses, i d'això jo no ho acabo d'entendre, i a mi em costa, diguem, en els moments que estem de la societat, que aquests haurien de instaurar exemple, vamos, ho tinc claríssim.
Sí, almenys apartar-los de la visibilitat fins que s'acabi el procés judicial, per exemple.
Per exemple,
i aquella subjuntiva que poses, perquè el central que va jugar amb el Madrid, que va fer una passada en el gol del Bellingham, hi ha un moment que tu, si vols, poses subjuntiva. Precisament aquest jugador està acusat, tal, 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 pum, i tanques. No surt amb cap crònica, diguem, no, del que és del Madrid. En canvi, en el cas del Girona, sí, perquè hi ha hagut queixes i tal. Aleshores, és el greuge comparatiu. Perquè amb un se li recorda cada dia perquè està subjecte a una investigació judicial, mentre que els altres...
Cultures diferents, no, Ramon, segurament.
Just.
També.
Però hi ha un greuge comparatiu.
Lloberes, Joel Díaz, Laia Tudel...
De Nike no en reunirem, Nike, no tenim temps.
Gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Catalunya Ràdio.
Eduardo Chillida, Bárbara Hepworth, Henry Moore, Naum Gabo, Jorge Oteiza.
Vine a descobrir Art en Pedra, la nova exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera.
Per primera vegada, les obres en pedra dels grans escultors del segle XX en un mateix espai, dialogant amb la Pedrera de Gaudí.
Fins al 2 de febrer. Més informació a artenpedra.lapedrera.com.
La Franz Schubert Filharmonia presenta la directora francesa Laurence Equilbi el 17 de novembre al Palau de la Música Catalana per interpretar l'elegant Requiem de Fauré amb les meravelloses veus de Núria Rial, José Antonio López i el cor de cambra del Palau.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Escolta, la idea em sembla collonuda, el plantejament del reportatge és molt guapo, però si em permets, abans de començar, m'agradaria parlar un moment amb l'equip.
A l'últim, vosaltres mateixos...
No ho faré.
No tot sortirà com estava previst.
No vull, jo no vull fer això. Hem de trobar una solució.
Vosaltres mateixos, amb Andreu Buenafuente. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim programa de la temporada.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Amb cara i ulls, amb nom propi, talent i dedicació. Amb cara i ulls i amb somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te i preparar-te el que més t'agrada. Amb cara i ulls t'esperem en lloc de sempre. Comerços, mercats i restaurants. Amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Per celebrar el Dia Mundial del Shopping, milers de productes t'esperen al Corte Inglés a preus irresistibles. Com Eau de Parfum Devotion de Dolce & Gabbana de 100 ml, que abans costava 156 euros, per només 78. Fins l'11 de novembre, celebra el Dia Mundial del Shopping al Corte Inglés.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La Carta Viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Vine en família a gaudir de la música simfònica amb l'orquestra OBC i l'espectacle Toy Box. El 16 de novembre a l'Auditori s'obrirà una acolorida caixa de joguines plena de dansa i música francesa inspirada en el ballet La Boîte à Joujou de Debussy. Més informació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
La 22a edició dels Premis Zoom ja és aquí. Del 21 al 23 de novembre, Igualada es convertirà en el punt de trobada de professionals i amants de la televisió, sèries i nous formats digitals. No et perdis la gran gala dels Premis Zoom, el 23 de novembre, al Teatre Municipal Ateneu d'Igualada. Més informació a premiszoom.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
En una mitja part d'una obra de teatre jo vaig tenir una crisi d'angoixa brutal.
En el moment de la crisi jo no m'entenia de res.
Les primeres persones és el podcast que parla de l'estigma de la mala salut mental des de l'experiència.
El meu diagnòstic va ser de fòbia social crònica i m'arriba molt tard.
Més enllà dels símptomes, el trastorn mental comporta l'estigma de la societat.
Les primeres persones, el podcast d'Obertament, amb Marc Darriba i Ariadna Roger, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc.
Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia a tothom.
És la primera entrevista que fa una ràdio des de la investidura.
Pues sí, m'ha preguntat si és Catalunya Ràdio per aquí, li he dit que sí.
Com està, després de 3 mesos al capdavant de la presidència?
Molt bé, supercontent.
Volia fixar-me en el clip, vostè sempre té clips a la mà.
Pues sí.
Però veig que com a president s'ha agafat un de més gran.
Cada dia no, però avui sí.
Això ho fa quan està nerviós, no?
Sí, les 24 hores del dia, 365 dies.
M'ha impressionat perquè he vingut amb un clip gegant.
Una mica.
Gràcies per acompanyar-nos aquí a la ràdio pública.
Bueno, vaig a veure dels estudis per fora. Una abraçada, adéu.
Moltes gràcies, un plaer.
Arriba l'hora dels temes pendents. En Gerard Jovany, Xavi Espinosa, Carles Roig, Joan Díaz, què ens queda pendent a aquesta hora?
A aquesta hora ens queda pendent revisar les millors jugades de l'entrevista que Ricard Ostrell li ha fet aquest matí al president Salvador
sí.
Illa.
Ha vingut amb xandall, el Salvador?
No, ha vingut vestit amb americana i corbata. Ah,
molt elegant.
Com que sempre va corrent a totes les
sí,
euros.
Sí, sí, però avui no, avui ha vingut...
Això he vist que entrava a esmorzar a la Farga abans de l'entrevista. Sí. Sí,
és veritat, ha anat a esmorzar a la Farga.
Feixent a la Generalitat, abans de venir a la seva entrevista, passar per a la Farga.
I t'haig d'explicar un secret? No sé si ho puc explicar, suposo que...
Segur que tu mateix, sí, sí, Ricard. Tu mateix.
Sí, sí, sí. Les...
Ara ja has començat.
A 7:45, que la Farga no obre fins a 8:00.
Sí, això és cert. Jo hi era...
El president s'ha hagut d'esperar.
No, això sí que
està el cotxe oficial.
Perdona? Oh,
sí,
15
sí.
minuts. Perquè la Farga no obria.
La Farga ja no és el que era.
Ara.
La Farga ja no és el que era.
Abans s'obrien a les 7.
Des dels anys 60 ja no és el que era.
Home, per favor.
A les 60 anaves per aquí, hi havia un glamour.
Home, hi havia el Via Veneto, també, que tampoc és el que era, eh?
No,
no, no.
Els anys 60 era una altra cosa, també.
En segons com anaves, no et deixaven entrar als llocs.
Però bueno,
sí, sí.
Ara entra
tothom. És una vergonya, entra qui vol, ara.
Sí. Eh? I vostè l'ha vist, senyor Trias.
Sí, això, és allà també esperant...
És el seu despatx, la Farga, no?
Bueno, casa meva.
Casa seva. Passar, despatx, per tampoc hi ha...
A mi sí que em puixen la persiana quan això vull.
Clar. Avui, jo vostè deu entrar i deu dir lo de siempre.
Lo de siempre.
No, ja n'hi ha de demanar.
Senyor Trias, bueno, sí, lo de siempre. Bueno, pues ell... No el coneixíem, però ha demanat una infusió, eh?
Ah,
ni cafè, ni tallat, ni res.
Sí que fa cara d'infusions.
Infusió. I se l'ha pres a poc a poc, eh? Suposo que cremava, no sé. Oh, és una informació que...
És una informació poc interessant, diguéssim.
Bueno, no sé, a veure, no sé. Alguna cosa...
Bueno, doncs moltes gràcies.
No passa res, una infusió.
Alguna cosa més? No.
No.
Doncs adéu.
Vale, doncs que us vomin a tot.
Bé, i avui també hem de parlar del robatori, del qual ha sigut víctima el Barça i a Noeta li van anul·lar de manera increïble el 0-1 i finalment l'equip de Flick va acabar perdent per 1-0.
I ara que estem...
Pues, aquest riure em posa tan nerviós.
Ens casem o no ens casem? Hòstia!
No sé, no. Després en parlarem,
Xavi. No, després si et queixes surt l'entorn, no dir que busques excuses, i si no et queixes venen els àrbits i et prenen pel pito del sereno. Pues vale, pues a veure què fem ara.
És complicat.
Primer tema pendent, Salvador Illa.
Mi puta madre.
Que agafin, diguem, de clips, o clavos, o qualsevol cosa, per deixar de fumar.
Moltes gràcies!
Analitzarem l'entrevista que hem fet avui al president Salvador Illa aquest matí.
Bon dia, buenos días. Jo crec que ha estat bé, simplement aquesta petita llicència.
No, bon dia, president Illa. No, però voldríem parlar de la seva entrevista, però sense vostè.
Jo crec que ha sigut una conversa...
Que la valori vostè mateix tampoc té...
Una conversa molt agradable.
A veure...
Molt explicativa.
Sí que ha sigut agradable, però...
Hem abordat problemàtiques que afecten el conjunt de Catalunya.
Digui el que vulgui.
Com zones inundables, els serveis públics, habitatge públic, publicitat als mitjans públics, al servei de la popularitat...
Sí, pública.
I al mateix temps, si m'ho permet, i deixen de fer befa, l'entrevista ha tingut un to relaxat, no trobes, Ricard?
Sí, sí.
Com a
sí,
fàbua, eh?
Potser massa, no, fàbua.
Fins i tot...
Massa, sí.
No, és broma.
Ah, no, no.
Què vols dir, massa? Insinues alguna
cosa? No, jo no. Si vas desenvolupar la idea...
Estan comentant l'entrevista, vull dir que si has trobat que era massa amable...
No, ho retiro.
Explica-ho, si tens collons.
M'he fixat en això del clip que porta la mà.
Sí.
Però és molt gros, aquest clip, eh?
És que més que un clip, és un punt de llibre.
Ah, sí.
El porto sempre a mi, perquè és que vaig deixar fumar. Si tu tenia alguna cosa entre mans.
El tacto, eh? Tacto.
Alguna cosa entre les mans, vol dir el clip. Armínia.
Estem parlant relaxadament o no?
Sí, Armínia.
Sí, ah,
potser massa.
Estem parlant d'un president de la Generalitat.
I ara més, perdoneu que us ho digui, eh?
Sí.
Però
senyora.
Per mi el senyor Illa té el màxim respecte perquè a casa, bueno, sempre he votat Convergència.
Sí, però ningú li ha preguntat.
No, que hi havia abans a mi, no, del d'abans, no pregunteu, eh? Perquè està molt vist parlant dels baixets, eh?
Ja.
Però l'Illa, bueno, escolta...
Sí, és que sembla convergent, no?
Bueno, no l'he votat, eh? Que consti, perquè el PSC, bueno, no entrarem en detalls,
però... És que no sé per què s'està ficant en aquestes...
No, es deixi igual. Gràcies, Armínia, de tot cor.
Que ben pentinat que va sempre president.
Mira com s'agrada.
Bueno, ara això em descol·loca una mica, però va bé.
Però és que inclús, quan corre, li queda un pentinat impecable.
Molt bé, ja està. Pari de dir-li coses al president Armínia, perquè...
Ja agraeixo el comentari, és molt amable.
Humilitat!
Està casat.
Prou,
Armínia, prou.
No passa res, eh? A mi no m'importaria ser la segona dama.
La segona dama.
No tinc manies.
Està bé, Armínia, molt amable.
Sí, sóc un estoc. Fora de temporada, president, eh? Que sí que li agraden els outlets.
Sí que li agraden els outlets. El de la Roca,
sí,
no?
Sí, exacte.
El gran diumenge, per cert.
Sí, el gran diumenge.
Dilluns a diumenge, sí.
Quan hi ha rebaixes, a l'outlet de la Roca no es pot sortir de Cardedeu dels cotxes col·lapsat tot.
Sí.
Ens quedem tots atrapats a dintre el nostre poble.
Una queixa?
No, és una constatació de la realitat.
Podem seguir parlant de política o...
Sí, endavant.
També hi havia el tema Pujol, no?
Sí, la figura del qual el president Illa ha reivindicat de manera bastant contundent.
Per suposat. Li diré una cosa així. Jo sé on tinc la dreta i on tinc l'esquerra.
Sí que ho ha dit, sí.
Però si en Pujol...
On té la dreta i on té
l'esquerra?
I té Sumar.
Tinc la dreta.
Clar.
Sí.
I aquí tinc l'esquerra.
Catalunya.
No posi la mà així.
Miri, per exemple, Pujol ha sigut 23 anys president de la Generalitat de Catalunya.
Sí.
Compte amb això.
Sí, sí.
Compte amb això perquè molta gent no ha tingut el respecte que mereix la seva figura.
Què ha sigut això?
No,
que comença a pujolejar.
No, m'ha vingut, no.
Li ha vingut una mica de tos.
Sí,
aquí, està pujolejant,
Què ha sigut? No, miri. Trobo... Sí, bé. M'ha vingut aquí...
Doncs res.
Perquè
sobre el nou sistema de finançament, vostè s'ha negat a anomenar-lo concert econòmic, malgrat la insistència de Ricard Ostrell, que ha estat allà. Però és un concert econòmic. És un concert econòmic.
I jo ho he dit.
No, però és un concert econòmic. Què li has dit? Com mitja dotzena de vegades seguides?
És que el nom no fa una cosa.
I vostè com li deia, president?
És un concert econòmic?
No, és un acord de finançament singular.
Un concert econòmic.
Acord de finançament singular.
Concert econòmic.
Calleu!
Ah!
O sí.
A veure, què li està passant, el president?
És una metamorfosi.
Ara no toca.
Cada cop m'ha de
bé. Un AFS, un AFS. AFS.
Un AFS? Què és un AFS?
Un AFS és un acord de finançament singular.
Ah, queda clar. Catalunya per l'AFS.
Gràcies, president, per acompanyar-nos i cuidis aquesta tos.
Em pot tossir a la cara, president?
Moltes gràcies, vaig a la Farga a prendre un poc d'aumenta.
Gràcies. Parlem de futbol.
La màquina s'ha equivocat a l'hora de detectar el peu de Lewandowski.
És la solució.
A la merda!
Aquest matí la colorada se sent robada.
I amb raó, perquè ens han robat.
Han robat el Barça. Han robat el Barça perquè nosaltres som de tots els equips catalans.
Sí, merda. Sempre
tots,
igual.
Som de tots els
anem
equips.
Anem a la merda. Sempre
que...
igual.
Ahir...
Puta Barça, ja. Perdó.
Ei, noi.
Ahir el Barça va perdre...
No miris, noi, que tinc més anys que tu, eh?
Bueno.
Xato.
Vols dir?
A veure si ara resultarà.
No ho sé, eh? Quants anys tens?
Bueno,
mira, jo tinc més anys que l'Ostrell i l'Ostrell em dona ordres sense cap mena de problema. Vull dir, no és
sí,
un
sí,
tema
però
no
li diguis noi.
La jerarquia te la guanyes d'una altra manera.
Pere Aragonès era president jove.
Exacte.
I donava jo, per... No li feia gaire cas.
Bueno, escolti, és igual tu.
En Marc Caçador. En Marc Caçador, quan
Marc Caçador. A mi Marc Caçador em diu, aquest fes tio, això i jo ho
no,
faig.
No, jo, en Marc Caçador...
La Minya Mal!
No, de la Minya Mal!
Qui és Javi Puado?
Hòstia,
cony! És el Raúl Tamudo d'ara.
És el Javi Puado.
Però què dius?
Que és del PSC?
Perquè...
No sabem de què parles.
Falta de respecte.
No, és un jugador de l'Espanyol, ho sabem. Això era gag, tot això, perquè sabem que és un jugador de l'Espanyol.
Sí, sí.
El cas del planter,
està bé que
molt bo.
Que és un gag, està molt bé. Que
sí, sí, no,
cada
no,
vegada que fem un gag hem d'anar odiant.
No, perquè després...
Espera, que ara el cas és que ahir el Barça va perdre perquè no va jugar gaire bé, perquè va estar menys intens que altres dies, ja ho sabem, però va perdre sobretot perquè des del Barça li va anul·lar el 0-1 de manera absolutament injusta.
Ara, menys mal que algú ho ha dit, home.
Sí, senyora.
Ens hem passat la tertúlia dient-lo malament que hem jugat, home, que ens han robat.
Ara, Armínia.
Home, havíem d'haver estat tot el rato que durava la tertúlia insultant els àrbits, i els periodistes de la caverna.
Armínia. Jo ahir sóc l'entrenador del Barça i acabo expulsat per doble targeta vermella.
Això, segur.
Una per protestar.
Doble vermella no ha passat mai, això, Xavi. No,
no seria sí. La primera.
Però... Una per protestar i l'altra per ficar la primera targeta vermella a l'àrbit
pel cul. Xavi.
Pel cul!
Mare meva.
Però clar, no, ara, Armínia, ara lo que queda bien és el pecho frío.
Bueno.
No, és el pecho frío del Johan Fui.
Hansi Flick.
De quedar-se allà quiet, sota la pluja, mirant a l'infinito, sense dir res, mentre t'estan robant a la cara.
Sí, va ser una mica això, Xavi. Ja està, Xavi, ja està.
És el mateix com quan els alemanys van fer la Rambla.
Els alemanys van fer la Rambla?
La
de Terrassa, deu ser, perquè la de Barcelona la vam fer nosaltres.
És
una manera de dir que ells la fan, que li donen vida a la Rambla.
Ah, d'acord, sí.
I ells quan van per allà, hi ve un tio i els hi comença a fer així amb la cama. Saps allò de...
Sí.
Això es diu fer el Ronaldinho.
Sí, senyora. Ah, exacte, consellera, perdón. Sort de tenir-la a vostè.
De fet, hi havia el Maradona, el Maradona de la Rambla.
Sí.
En
Pau Descansi.
Sí, bueno, no era cap.
Sembla que va traspassar, sí.
Sí.
No era cap criminal, vull dir que ara estava...
No.
No, però és que jo ho deia...
Ningú ha dit...
No, perquè jo...
Ja ho sé.
Ningú ha dit que fos cap criminal.
No, però vull dir que jo estava...
Que hi havia el Maradona de la Rambla, que ens feia meravelles, i hi havia el Ronaldinho, que és el que ha dit la consellera, que era...
Bueno,
sí, el tipus de cosa.
Sí, venien allà, et posaven la cama així...
Et tocaven una mica la cama, i pam!
I vinga.
Ja t'han robat la cartera i ni t'immutes, tu. El Flix és el mateix.
Tenim notícia?
No puc confirmar que sigui mort el Maradona.
Sí,
a mi em sonava i ara,
diria, però vaja,
ara la família i els amics que estiguin tranquils, que
ara clar,
m'he equivocat.
No,
la família.
Ara Maradona sí,
no em poseu el violoncel, home, que encara és pitjor.
Maradona sí, Maradona
és molt mort.
Però
si algú de la seva família ens està escoltant, doncs que sàpiga que el Maradona de la Rambla...
No és segur si... Avancem.
És el Maradona de Schrödinger.
Avancem,
sisplau. Miren, caballeros, es una verdadera lástima esto que ha sucedido con el aparato este que os que estáis quejando, mire usted.
Hola, Florentino Pérez, buen día.
Tan bien que les lleva a ustedes los culés, ¿verdad? El sistema de detección de fueras de juego.
Sí.
Pero, vaya por Dios.
Vaya por Dios, eh.
Parece que se les ha estropeado.
No s'ha espatllat res. En tot cas, algú l'ha fet servir malament, de manera interessada no interessada, no
es
sé.
Es lo que tienen las máquinas, que a veces se estropean, ¿eh?
Ya.
I no se puede confiar en ellas.
No hi estic d'acord,
senyor. Jo creo en las personas.
¿Tú desde cuándo usted creu en las personas?
Pues desde que empecé mi imperio desde cero.
Ya, desde cero.
Las cosas se construyen con personas.
Sí.
O usando personas, pero bueno.
Sí, sí.
Con
seres humanos.
Explotando personas en el seu cas.
Pero son personas, no robots. Por eso, pienso que tendríamos que destruir para siempre este invento del demonio que es el juego automático. Mire, volver a confiar en el criterio del ser humano.
Clar.
¿Qué somos? ¿Robots? ¿Acaso tú eres un robot?
No és un tema de ser robot. No som robots.
No, pues mire, he propuesto a la Liga eliminar el fuera de juego semiautomático.
Es que ho sabia.
Y vamos a contratar una serie de colegiados de confianza que implantarán el fuera de juego automático.
Ah.
No semi, no. Automàtic.
Ah, totalment automàtic.
Sí, sí. I per què és el fora de joc automàtic?
Bueno, és un sistema que consiste en que quan se produce un gol, el árbitro del encuentro llama automáticamente...
Ángela María. Sí.
...al grupo de personas que vamos a contratar.
Claro, claro.
El cual decide si esa jugada es gol o no es gol.
Claro.
Y sin ordenadores, ni maquinitas de mierda...
Y habrá una persona que dirá gol.
Gol.
Concretamente...
O dirá... fuera de juego.
Automàticamente.
O sigui, marca Lewandowski.
Vostè des de dalt de la... anirà fer un gest amb el dit,
bueno, com un emperador romà,
sí, sí, sí. I ja està.
Automàticament.
Però jo no lo decido.
Per exemple, marca Lewandowski.
Caballero.
Cap avall.
Pols de cap avall.
I vostè d'interpretar.
Marca Vinícius...
Però vostè no decidirà, decidirà...
No, no, jo no decido. Jo
vostè farà un gest.
Jo, és mi opinió. Sí. Soy un aficionado al futbol, igual que ustedes. Sí, sí. Dejarme, Joel
Però Rías, la relació entre aquest comitè i vostè...
Inexistente. Oh. Bueno, yo no los conozco, yo no los voy a nombrar.
No, no.
Simplemente he fet una proposta en la Liga.
Vostè ha facilitat
els números de telèfon. Que l'ha fet amb noms, també, no?
Molt innocent, vostè.
Bueno, a ver, hay nombres que... Bueno, por supuesto.
Però una proposta és una proposta. Una proposta no és cap ordre.
I el senyor Javier Tebas decide. Clar. No decido yo. No sí, està condicionado.
Potser es troba un cap de cavall mort al llit.
Però serà perquè pues, vive cerca d'un establo.
Clar, clar. Passa que a vegades tallen caps de cavall, es tallen cada...
Sí, és molt normal.
Surt ambulant.
Sí. És molt normal.
I et cau al llit. Sí, sí. Anem a més temes. Consultori de Joel Díaz.
Els oients pendents, les 24 hores del dia.
Consultes al 636-36-0609. Són el consultori, el telèfon del consultori del Joel Díaz. Avui tenim una consulta d'un oient que des de Cerdanyola ens demana que no diguem el seu nom.
Hola, bon dia. Si us plau, si això surt en antena, us demanaria que no diguéssiu el meu nom. La meva consulta pel Joel és sobre l'ejaculació precoç.
Hòstia.
Jo sóc un home de 32 anys que és que no m'havia passat mai.
Yeah.
I ara em trobo amb aquest problema que, bueno, clar, està afectant bastant la meva autoestima i, sí. I també em fa por que afecti la meva parella.
Calma, calma.
Aleshores, no sé, m'agradaria que m'ajudessis amb algun consell o alguna tècnica. Si tu coneixes alguna tècnica que em pugui ajudar.
I tant, i tant.
Vale, moltes gràcies.
Vinga, aviam, et diré Tomàs, d'acord? Perquè si no se'm fa raro referir-me a algú que no el té nom, li direm Tomàs. Sí. Tomàs, escolta'm, amic.
Tomàs Molino, li pots dir.
El primer, no.
Ah, no.
El primer que ha de saber el Tomàs és que no està sol. No estàs sol, Tomàs. Estàs acompanyadíssim, de fet. El que passa que no ho saps perquè, com demostra la teva consulta i la teva preocupació per romandre l'anonimat amb el tema de les disfuncions sexuals i especialment dels homes, per un tema, evidentment, de masculinitat fràgil, doncs hi ha molt de tabú i hi ha molt d'estigma. Jo, per exemple, jo mateix, aquí on em veus, jo he estat ejaculador precoç molts anys a la meva vida.
Molt bé.
Gràcies, bravo. Gràcies.
No, no,
i ara et diré, Tomàs, ara et diré el que millor em va funcionar, Tomàs, que és treure-li tota la importància. T'has de treure de sobre la responsabilitat, perquè la responsabilitat és pressió, i la pressió en qüestions d'erecció és la nostra pitjor amiga, Tomàs.
Pressió tras pèrdua, no?
Llavors, què has de fer? Efectivament, t'has de calmar, Tomàs. Vés-te'n uns dies a Sant Hilari de t'acalmes... I quan estiguis allà, mires la pel·lícula Los 101, calma-te's, vale? I llavors, molt important, a la consulta també dius que et preocupa que això afecti la teva parella. Sí. No! De cap manera. Tu li agafes, li expliques bé el que et passa, com et sents, et mostres una mica vulnerable, que això ens costa a vegades als homes, no passa res, i veuràs com passaràs de veure la teva parella com una mena de jutge implacable a veure-la com una aliada. Que al final sí. És el que ha de ser. Perquè això de l'ejaculació precoç és una bola que es va fent gran a base de males experiències que cada vegada et van pesant més i més, i tu el que has de fer és trencar aquesta dinàmica, Tomàs. I com ho fas? Doncs pots començar traient-li ferro però una mica d'humor, per exemple, no? Tu, la propera vegada que et passi, li dius a la teva parella, carinyo, saps com es diu ejaculador precoç en xino? I et dirà no. I llavors tu li dius, ¿cómo que ya está? I llavors esclatareu els dos a riure. Riureu molt i sense adonar-te'n hauràs transformat una mala experiència en un record agradable, Tomàs.
Sí, divertit, sí, sí. És una parella divertida.
I ara, per acabar, diré un parell de coses que no has de fer perquè no funcionen i a més són bastant perilloses. Primera cosa, no has de fer pensar en la teva àvia per retardar l'ejaculació. Això m'ho va recomanar un amic meu de la uni i no t'ho recomano perquè acabes tenint sentiments molt estranys cap a la teva àvia, per tant, això no ho facis. I tampoc facis lo de masturbar-se abans del coit, perquè això pot acabar convertint un problema d'ejaculació precoç en un problema d'erecció i llavors tindràs dos problemes. Llavors, fes el que et dic, Tomàs, comença per calmar-te i ja veuràs que si obres la finestra perquè marxi la pressió, darrere marxarà també l'ejaculació precoç.
Excel·lent. Però serà excel·lent, Joel Díaz, com sempre.
He estat bé o no?
Però encara podries haver fet més. El Món Recull ha fet programes especials.
Tu tens ejaculació precoç, Jordi? Ah,
per favor.
Sí o no?
Sempre més.
Sempre.
Jo, el que tu diguis, sigui el que sigui, sempre més. Oients, sempre més.
Sempre més.
Doncs en aquest cas, facilitat per l'expulsió. Sempre més.
Però no m'ha quedat clar la pregunta que t'acabo de fer. Ja que, ja estic
Som víctimes, tots.
Estic intentant iniciar una ronda de...
Víctima tampoc és la paraula.
No, víctima no, però sortim de l'armari.
Gerard Jovany, expulsió precoç, sí o no?
Gerard, t'ha passat alguna vegada, Gerard?
No, i ara?
Mai de la vida t'ha passat.
Mai.
És que crec que no estàs parlant... La gent que té ejaculació precoç és molt dur, és una...
Ja ho sé.
No, és una cosa que a vegades has tingut relacions ràpides.
No, ja sé el que és.
Tu estàs parlant d'això.
A mi m'ha passat de... 10 segons.
I et vas curar. 10 segons durant 8 mesos seguits.
No tant.
Això et dic que hi ha gent que no poté sempre, que fas així...
Sí, toques una mica el braç i ja... Sant Lluís Giró, bon dia, què tal, com estàs? Peu a terra, entrevessem el Suso, tot això. Sí o no?
Bon dia, no m'hi he trobat, de moment.
Mentida.
Veus, és que hi ha molt d'estigma, hi ha molt de tabú, hi ha molta por. Hi ha molta por, hi ha molta
vergonya. Això dels 10 segons durant 8 mesos, no.
No, home, això és un cas molt exagerat que ha plantejat el Ricard. Bueno.
Això és precoç i tàntric a la vegada.
Al final estem parlant de control, no? De control.
Sí. Exacte.
Control mental. Hi ha qui controla més, exacte, i hi ha qui controla menys.
Sí. Deu terra. Visca la ràdio.
Per exemple, el Pedri controla molt bé.
Anem a la cançó Pedri.
Rafinha no tant.
Explosió en calent. Doncs
pues mira. Tu i jo.
Vinga. Lluitem contra l'ejaculació precoç. Amb la cançó del dia.
Epa!
Atenció, aquest any, exclusiva del món aquí, a aquesta ràdio, Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per l'ejaculació precoç. Endavant.
Aquí el que estem fent és acolorir la vida amb l'Edu Esteve, exacte, que és aquest artista badaloní que es va presentar en societat a la primera edició del concurs musical Eufòria.
La
primera edició.
Edició
sí,
precoç.
Amb l'addicció. I la veritat és que des de llavors no ha parat de currar de valent l'Edu Esteve. Exacte. Ha publicat un EP, tota una rastellera de singles que l'han portat ara cap a un disc que es diu Culos, on hi ha cançons tan ballables com aquesta Tu i Jo.
Com es diu el disc?
Culos. El disc Culos.
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 Culos. Ja ho he entès com
a Joel. Culos, autocontrol.
Entre el gat de la Lloberes i el Culos.
Mare de Déu.
I aquesta que heu ballat es diu Tu i Jo.
És guapo.
Notícies.